Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. L'Ajuntament de l'Escala aprova el conveni amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la prestació del servei de recollida d'animals abandonats o perduts. Centenars de seguidors de l'anxova peluda es manifestaven abans del ple a la plaça per expressar el seu rebuig a la mesura. Els crits i insults dels manifestants que van entrar després a la sessió plenària van provocar la suspensió del ple i la intervenció de la policia. És el tema d'obertura a l'informatiu d'aquest dimarts 17 de desembre. I ara en fem repàs també en aquest avanç. A banda del ple, parlarem de la pesquera que han fet les teranyines del port de l'Escala, que han arribat a port aquest matí carregades amb més de 5.000 quilos de bonítol. És el que sol passar cada any en aquesta època, en un dia concret, amb el pas del temps, però aquesta data ha anat variant setmana amunt, setmana avall i sempre coincidint amb la lluna plena. Aquesta setmana s'ha iniciat el període d'inscripció als cursos de l'Escola de Formació Permanent d'Adults de l'Escala, així com els tallers de la memòria de tardor, que en una hora ja hi havia 42 persones apuntades. El sènior masculí del club bàsquet de l'Escala competirà a la tercera territorial amb l'objectiu de recuperar la categoria de tercera catalana. El tècnic serà Goran Minic, ja que Albert Comas passa a ser jugador per ajudar a un equip que s'ha quedat sense Pau Esponellà i sense Litus Martini. Recullen de l'agenda d'activitats, especialment a Festa de la Sal, però també clàssica a Sant Martí d'Empúries, i El Temps amb Sergi Corral completen l'informatiu local d'un dia que ha estat plenament estiuenc. Demà a la tarda s'atansa algun xàfec. Ara continua el magazín El Far, la segona hora en què connectarem amb Andalusia amb una trucada a Inés Domínguez, vicepresidenta de l'Associació Andaluza del Sector Pesquero. També coneixerem més dones del mar. Avui, Eulàlia Pujol, cap de Salvament Marítim de Barcelona. A la secció d'efemèrides, troballes del Titanic i el preu del peix, sabrem com ha anat a la llotja de Vilanova i la Geltrú. Això fins a les 6. De 6 a 7, l'actualitat local amb l'informatiu en diari i tot seguit els oficis del llibre, que avui comença nova temporada amb Judit Covenya Guàrdia. A les 7, el Next Vespre, amb l'Ali Giné i Montse Manent, en Juanjo López, el control tècnic. A partir de les 8, una nova passada del Talls de Ple i després els Rutes. I a la nit, a partir de les 11, les reemissions per aquest ordre del Més Calent a l'Aigüera i, altre cop, l'informatiu local. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El meu poble té una plaça de records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Com sempre, posant la mirada, posant el focus allò que passi al mar. I de vegades ens arriben imatges que no ens agraden. Avui és una d'aquelles jornades en què probablement, si poseu les notícies a la nit o aneu als mitjans digitals, veureu unes imatges d'uns dofins. És d'aquelles imatges desagradables, de coses que se segueixen fent al món i que haurien de deixar de fer-se, i que no fan més que demostrar poc respecte per la natura, la vida animal, el medi ambient i tot el que la convivència significa. És d'aquelles imatges, repeteixo, que no cal que busqueu, però que sens dubte trobareu, ensopegareu, navegant per qualsevol de les xarxes socials, i que a mi em fan pensar de vegades quin interès tenim en mostrar les coses lletges amb la de coses maques que hi ha per veure. Quines ganes de posar l'accent en allò que és més desagradable quan de fet, a través de les coses agradables, podríem al·legar la vida dels altres. Bé, doncs, és d'aquelles coses que cada vegada li donem voltes i ens generen un cert neguit. Nosaltres intentem mostrar amb suavitat, amb criteri, amb delicadesa i sobretot amb tacte les coses lletges, i intentem potenciar també les coses maques. Penso que les coses lletges s'han d'explicar, perquè si no les expliquem mai les resoldrem, però tampoc no cal fer-ne espectacle d'aquesta cosa tan desagradable. Avui parlarem de salvament marítim i ens ho mirarem des de dintre, coneixerem el funcionament i reflexionarem d'aquest equipament gràcies a una dona de mar que ens acompanya ja aquí als estudis. Per tant, no ho farem més llarg, en tot cas ens hi posem. Ben trobats els que us incorporem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Sovint els dimarts, bueno, sovint no, des que vam començar, tots els dimarts hem conegut a una dona de mar, el que anomenem una dona de mar, en un sector on des del primer dia, una de les primeres coses que vam conèixer és que és un sector masculí, masculinitzat, alguns d'ells fins i tot masclista, estem intentant combatre-ho, però encara som en alguns casos molt lluny de l'objectiu final. Cada setmana hem anat coneixent una dona que treballa al mar o que el seu entorn laboral és al mar. I déu-n'hi-do les que estem coneixent i el pes específic de la seva feina. Jo crec que no és que no hi hagin, és que no les havíem vist. Avui volem parlar amb la que és la responsable, la cap de salvament marítim de Barcelona, la senyora Eulàlia Pujol. Senyora Eulàlia Pujol, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Com estem?
Bé, molt bé, molt bé.
Deixem començar per això, al final. Mm-hmm. El salvament, el rescat, sempre s'havia vist com una cosa masculina, no? Allò de gent valenta que en circumstàncies extremes surt a rescatar aquells que s'han trobat doncs en una situació d'emergència, no? Per tant, socialment vist des de la masculinitat, i en canvi tenim una responsable. Jo crec que és una bona mostra, jo crec que és un bon símptoma, no? Però no sé si va ser tan ben rebut per tothom.
Bueno, no sóc mera i espero que no sigui l'última. I, bueno, jo crec que no hi devia haver massa conflicte, massa problema al rebre una dona en aquest càrrec. Ja feia temps que les dones estaven per salvament, jo feia molt temps que estava a salvament. Bueno, jo crec que no hi va haver massa problema.
Com hi arriba a salvament marítim?
Doncs com tantes vegades, una mica per caramboles. Jo estava navegant, em vaig quedar un temps a casa per fer la llicenciatura, que em faltava el projecte final de carrera, i en aquest temps d'excedència em van oferir fer una substitució, un interinatge a salvament, i des d'allà hi he estat.
Quan parlem de salvament marítim i intentem conceptualitzar la feina, sempre pensem en doncs, aquelles llanxes taronges, vermelles, aquelles embarcacions, fins i tot aquell helicòpter, que surt en aquell moment de màxim estrès, de màxima intensitat. Realment és així o això és una de les moltes feines que es fan des de salvament marítim?
Bueno, no, és bastant això, és ben bé així, el que has dit molt bé, les embarcacions, els remolcadors i els helicòpters, algun avió també hi és. El que passa que no sempre les embarcacions es mobilitzen per persones a l'aigua, que s'estan ofegant, que se n'estan anant a les roques. I a vegades que senzillament és una embarcació doncs, que s'ha quedat amb una avaria mecànica, una embarcació que està fondejada i no pot pujar l'àncora. Llavors, bueno, també és veritat que hi ha diferents velocitats, no?, de reacció. Però, de fet, sempre intentem anar per feina perquè no saps mai si una cosa que inicialment sembla senzilla,
una tonteria,
no? Sí. Es pot complicar, pot de cop aixecar-se amb el temps, una persona pot caure a l'aigua, pot acabar a les roques i llavors complicar-se. Llavors, nosaltres sempre ens ho prenem com una emergència. De fet, sempre parlem d'emergències, tot i que moltes vegades aquesta celeritat no hi és, no? Però nosaltres sempre el concepte el tenim perquè les coses en el mar, com a tot arreu, però en el mar, com amb una velocitat més gran, es poden complicar. Llavors sí que és així.
Es compliquen perquè de vegades som massa confiats, perquè som uns inconscients. Realment, quan sortim o quan us trobeu les milers de situacions que us trobeu al cap d'un mes la gent de salvament marítim, és que la gent no respecta? Això és com allò del mòbil, que ens han dit 30.000 vegades que no el fem servir conduint i el seguim fent servir. Això és igual?
Bueno, hi ha part que sí, hi ha part que no. Hi ha accidents que són imprevisibles. Hi ha situacions que sí que es podrien preveure. Amb un manteniment, per exemple, que ho diem moltes vegades, amb una formació millor de la gent que hi ha en el barco, per exemple, no que només en sàpiga la persona que té el títol i que fa de patró en aquell moment, sinó que la resta de gent tingui unes mínimes nocions, que pugui en un moment donat que aquesta persona pues, cau a l'aigua, es fa mal, es queda inconscient, té alguna cosa, que pugui agafar la ràdio i trucar-nos, que pugui situar-se en el GPS, que pugui demanar ajuda, com a mínim. Tot això ho he insistit molt. Per exemple, això és un bon sistema, no?, per prevenir. Mirar el meteo, el parte meteorològic, no? És un molt bon costum. Ara que tothom tenim en el mòbil unes quantes aplicacions i que ens ho posen molt fàcil, mirar-ho, perquè potser quan tu surts a navegar fa molt bon temps, però quan portes unes hores navegant, es pot haver complicat. Doncs això també facilita i evita que potser vagis confiat, que carreguis molta gent, que portis nanos, que portis, no ho sé. Sí.
Llavors, coses mal estibades, no?
Exacte. Llavors, potser si has mirat la informació meteorològica, doncs potser et replanteixes fins i tot anul·lar la sortida, o si la fas, doncs fer-la abans per tornar abans, bueno, una sèrie de coses.
Però fixi's, això ho diu quan et treus una titulació nàutica, no? Una de les qüestions que t'ensenyen, precisament, més enllà de les balisses, els llums, les prioritats, totes aquestes coses, és què s'ha de fer abans de sortir a navegar. I ara me n'oblidaré unes quantes, però precisament les que he dit hi són. És a dir, mirar la previsió meteorològica, dissenyar la ruta, cartografiar-la, fer una, si és una embarcació motor, fer un repàs del motor, mirar els nivells d'oli, el nivell de combustible. Tot això hi és, i a l'examen t'ho pregunten. Vull dir que, en teoria, la gent ho sap que ho ha de fer, això, perquè la norma ho estableix.
El que passa que tantes coses que sabem i no les fem, no? Quan anem de viatge amb cotxe també sabem que hem d'anar a inflar els pneumàtics i no sempre ho fem, que hem de posar, assegurar-nos que tenim tots els llums en funció, ni un de fos, o a casa, que també sabem que hem de fer coses, no les fas, doncs perquè el dia a dia se'ns menja o perquè, bueno, perquè hi ha 50 coses que passen davant de la llista. Llavors, és el mateix, és saber que ho has de fer i ho tens molt clar, doncs que has de mirar si hi ha combustible, per exemple. Una cosa tan senzilla i tan òbvia, doncs a vegades s'acaba. Però com a vegades et passa amb el cotxe o amb la moto, i que tu estàs convençut que n'hi ha o que arribaràs i després no sé què passa, i no saps com és, que aquell dia t'has quedat sense combustible. No? Doncs és una mica el mateix. És que ho saps, però bueno, no és, és allò de que mai ens passaran a nosaltres les coses, doncs en el mar s'ha de tenir més en compte, perquè jo crec que tens més números que et passin les coses quan estàs navegant.
I ara ens passa. Em passa. A vostè no li passarà, però a mi em pot passar, no? Vas amb l'embarcació, et quedes sense combustible, o trenques una vela, o et quedes a la deriva per qualsevol circumstància, o l'àncora et carreja i no hi ha manera de reenganxar-la. Agafes la ràdio, no? A Salvament Marítim, o agafes el telèfon, depèn d'on estiguis, no? Salvament Marítim, canal 9. 16.
En el 16 segur?
16.
En el 16 segur perquè hi és tothom, i en el de Barcelona estem en el 10, en concret. Per tant, tant el 10 com el 16 nosaltres contestem.
16 i avises o telèfon i avises a Salvament Marítim. Per cert, 900-202-202, 900-202, que és SOS.
Sí, sí.
Val. A partir d'aquí què passa? Què feu? Què s'activa?
Mira, la ràdio, el telèfon, que el teniu a la pàgina web de Salvament Marítim, salvamentomarítimo.es, allà hi ha els telèfons de cada centre, i el centre de Barcelona. També, ja aprofito, el 112, perquè cada vegada, no, ens estem acostumant tots més a qualsevol incidència a través del 112. Si truquem al 112, qualsevol incidència marítima, que ells creguin que ha de ser nostra, també ens la deriven. Per tant, és un altre mitjà que quasi que és més fàcil de memòria que no pas als altres, dic, com a possibilitat. En principi, aquestes trucades arriben al centre de Barcelona, que estem, físicament estem en el port mercant del port de Barcelona, i sempre hi ha dues persones de guàrdia. Aquestes dues persones de guàrdia reben aquesta trucada. El primer que fan és preguntar-te on ets, què et passa, que ens donis algun telèfon de contacte, si ens truques per la ràdio, si ens truques per telèfon, que intentis posar la ràdio, com per tenir sempre una doble opció. I normalment, en paral·lel a totes aquestes preguntes, la persona que truqui no es pensi que perdem el temps, segurament el company ja està mobilitzant l'embarcació.
Correcte.
Està trucant l'embarcació que hi ha més a la vora, l'helicòpter, si és una búsqueda, si és una el que sigui, i mentre acaba de parlar i li acaba de demanar dates i que, doncs, si cal que es posi les armilles, si cal que faci el que sigui, doncs l'embarcació, doncs, ja es va preparant i va sortint. I llavors, a partir d'aquest moment, doncs, l'embarcació, en principi, segueix en contacte amb el centre, amb nosaltres, i arriba un punt que ja veu, ja truca, ja parla amb l'embarcació que li ha demanat l'ajuda, i llavors ja la comunicació és més directa i tot, exacte. I si a vegades no es localitza, a vegades és una persona desapareguda, doncs llavors si cal es comença una búsqueda, que a vegades la persona que diu, no, que ens truca per dir el problema, no és una persona que està a l'aigua, sinó és una persona potser que està a terra, que un familiar se n'ha anat a navegar, se n'ha anat a fer submarinisme, se n'ha anat amb caiac i no ha tornat, o llavors doncs es comença la búsqueda per mar, i la relació amb la persona, doncs, es continua fent normalment des del centre, per una qüestió de cobertura, de logística, de tot.
Ara que diu això de la gent que desapareix al mar, o de la gent que se la cerca, o la gent que té un accident i que d'alguna manera... Estem en un moment amb molts accidents, no amb embarcacions, ja hi arribarem, però de gent sense embarcació. Té alguna explicació? Perquè fins ara ningú n'ha sabut donar una explicació. Diguéssim que sigui reconeguda per tots, no? Té alguna explicació de per què ens està passant això?
No, ho sé, que he sentit que les dades d'aquest estiu han superat tots els estius.
Més de 30. Avui, ahir un altre, per la zona de... Em sembla que era l'Estartit, ahir.
Sí, és un constant, no? No ho sé. De fet, molts d'aquests accidents, o alguns, a nosaltres ni ens arriben. Perquè el que és platges en si, moltes vegades ho fan socorristes... Amb això no es trec la responsabilitat, Dic perquè fins i tot jo alguns que ni els llegeixo pel diari i no els he viscut a la feina, no? No ho sé. Molt realment et diuen que que no s'han ofegat pel fet d'estar al mar, sinó que han tingut un problema mèdic, no? Un atac, alguna cosa... i s'han ofegat com a conseqüència, no? No és només donar, diguem, la responsabilitat a les activitats aquàtiques, només perquè aquesta persona, doncs, potser ja estava bé nedant o fent el que estava fent, senzillament tenia un problema ja d'abans i el ser allà potser s'ha agreujat, no? Perquè la mobilització és més complicada. Però el per què no ho sé, nosaltres ho parlem també moltes vegades i realment és preocupant. També és trist, no?
Sí,
també
molt.
Perquè és una activitat de lleure que en principi tots hauríem d'associar amb una cosa molt bona i la majoria de casos ho és, i en canvi no és així. No ho sé si alguna estadística ens donaria alguna raó. Jo des de Salvament no la tenim.
Salvament Marítim, on té les bases? Per saber-ho, per saber des d'on surten. Jo recordo que fa un temps aquí a Arenys hi havia una base de Salvament Marítim, o almenys Creu Roja feia una feina de Salvament Marítim, però ara ja cada vegada menys. Des d'on estan les bases de Salvament Marítim?
Mira, Salvament Marítim, de fet, és Salvamento Marítimo,
és un
organisme a nivell de l'estat espanyol. Té a tots els ports de primera, diguem, tots els ports grans, mercants, hi ha un centre de salvament. En el cas de Catalunya n'hi ha una a Tarragona i una a Barcelona. Per proximitat n'hi ha una a Palma, Castelló, València i tota la costa, de fet, i les illes Canàries i Balears. Llavors, hi ha els centres, en aquest cas ni una a Tarragona ni una a Barcelona. Després hi ha una sèrie d'embarcacions ràpides, que són aquestes taronges, les que veiem, que normalment surten a buscar immigrants, que busquen, no? Que fan búsquedes, a vegades veiem per aquí per la nostra costa catalana. A més, hi ha l'helicòpter, en el nostre cas està a Reus, però cobreix tota la zona de Catalunya, per tant, si nosaltres tenim alguna necessitat a Port de la Selva, el de Reus puja cap a dalt, per tant, cobreix tota la zona de Catalunya. I el que em deies d'aquí, sí, aquí encara hi ha una base de la Creu Roja. Mm. Perquè, de fet, les nostres embarcacions, aquestes embarcacions ràpides,
sí,
tenen massa calat, són massa fondes per acostar-se fins a la platja. O sigui, es quedarien varades, no? Sí. Llavors, hi ha una sèrie d'embarcacions més petites, lleugeres, les pneumàtiques, en aquest cas amb un conveni amb la Creu Roja des de fa molt i molt de temps, i llavors hi ha una sèrie de bases també repartides per tota la costa. En el nostre cas, n'hi ha a Barcelona, Castelldefels, mm-hmm, Port Ginesta i Arenys.
Val.
I a la part de Tarragona, una a Tarragona, sí, Port de Tarragona i... Port de Tarragona.
Sí, Port de Tarragona, ja està.
Tarragona. I... alguna més. Llavors, aquestes estan conveniades. La tripulació és voluntària. Mm-hmm. Llavors, tenen un funcionament, un temps de resposta diferent que les de salvament pures, que hi ha unes tripulacions que han de respondre, sí, amb una rapidesa, mm, més alta, però tenen una feina, un punt diferent de les embarcacions. Es poden acostar a les roques, es poden acostar, va, a la platja...
Tenen una proximitat
tenen que... una proximitat, una rapidesa, una maniobrabilitat, que a vegades és molt bo poder-les combinar. I aquí a Arenys en teniu una, la Triton, la, sí, Lima Sierra Triton, que fa molt temps que hi és, i és l'embarcació, diguem, la que sí, la que tenim salvament marítim a Arenys és la de la Creu Roja.
Que queda coberta una mica, Arenys, diguéssim, Girona, queda coberta una mica per el que pugui abastir Arenys i l'helicòpter que surt de Reus.
I les embarcacions de salvament, les, sí, tronges, la de Barcelona seria la que hi hauria més al sud vostre, i la següent ja és a Palamós.
Val.
Vull dir que aquí hi ha un forat molt gran, i diguem que el que hi ha entremig és la que hi ha de Creu Roja a Arenys.
Correcte.
Perquè de les altres és una distància bastant gran. Mm.
Fa uns mesos, no sé qui em deia que tenim la sort de tenir un cos com Salvamento Marítimo, tal i com està, en el cas aquí, a l'estat espanyol, i que és diferent a com és el cos a la resta d'Europa, que està com més... vaig entendre com si estigués més privatitzat o fos menys entitat de servei. Uh-huh. És així? O sigui, aquest és un model... Primera pregunta, un model diferenciat. I la segona, és un model que és sostenible en el temps o ens l'haurem de revisar?
Jo, més que privat, pel que tinc entès, tampoc els controlo els altres sistemes de salvament europeus o d'altres països. Són més militaritzats, la majoria. Mm. Per exemple, a França hi ha personal civil, però molt és militar. Funcionen diferent que nosaltres, de quan a l'organització, però a part en aquest punt diferent, ens hi entenem molt bé. Nosaltres tenim relació amb tot el que és la part del Golf de Lleó,
clar,
que tenim convenis. Ara, d'aquí 15 dies fem un exercici entre Espanya i França en aquesta zona, vull dir que hi ha una relació molt bona, però tenen una jerarquia i personal, bàsicament militar. Jo soc civil. I tothom que treballa a salvament marítim és espanyol. Per tant, en aquest sentit són diferents. Mm. Més aviat, normalment quan es presenta salvament marítim espanyol es presenta com un bon organisme,
val,
com un bon funcionament, una bona distribució de mitjans, una logística... No, això no t'ho sé comparar perquè només he treballat en aquest. Però en principi, més aviat, diria que té una bona fama, té un bon concepte el salvament marítim a nivell internacional. Mm. I el de que s'ha de revisar... Bueno, jo crec que, en tot cas, el salvament s'ha revisat per ell mateix, per exemple, després del Prestige.
Sí.
Es va revisar per força, diguem, no? La societat o els polítics, qui sigui... es va donar que hi havia un risc que no teníem en compte, que ens beneficiem d'un tràfic, d'un transport, d'un el que sigui, però no estàvem preparats per als accidents que poden comportar, no? Llavors, en aquell moment, es va revisar, diguem, a l'alça. Es van augmentar
els
mitjans, els pressupostos, es va fer una mica el canvi de xip, es va augmentar el personal en els centres... Bueno, hi va haver una mica una adaptació, segurament, perquè havien passat molts anys i el sistema no havia evolucionat, no? Per tant, es va posar una mica a la mida del que va ser aquell 2003, si no recordo malament,
sí,
finals de 2003.
13 de novembre, no? Del 2003, sí.
Llavors, bueno, va ser una mica, vaig dir que una mica ell sol es revisa, no? Això no vol dir que, com sempre, hem de revisar les coses quan hi ha accidents, no? Però que, en principi, bueno, es va posar una mica al dia en funció del que hi ha.
L'altre dia llegia un tuit, precisament del tuit de Salvament Marítim, que estaven a Vigo, en les primeres reunions per dissenyar les noves embarcacions de salvament marítim, i deia tres feines, hi havia el rescat de persones, a l'assistència a les embarcacions i la millora del medi ambient. I vaig quedar amb lo de la millora del medi ambient. Aquesta és l'evolució que està fent ara Salvament Marítim, és a dir, aquesta presa de consciència i aquesta necessitat de ser més sostenibles?
Aquestes tres vessants sempre hi han estat. Els tres objectius de Salvament Marítim, i per aquest ordre, és el salvament de les vides humanes, la vigilància del medi ambient i el tràfic marítim, per aquest ordre, no? Per tant, la vigilància del medi ambient sí que ha estat sempre, però sí que és veritat que en aquests últims anys hi ha hagut com un augment de conscienciació dels vessaments, dels plàstics, i una mica salvament, jo crec que posant-se en la línia de tota la societat, no?, del que ens hauríem de preocupar, no?, doncs estan anant per aquest camí. Però, de fet, ja hi era. Aquest objectiu sempre hi ha estat a dintre del salvament marítim. I, de fet, vaixell nou que s'està començant a dissenyar, s'està començant una mica a escriure, un dels objectius és el de la millora, el de la prevenció de la lluita contra la contaminació, la lluita contra... Però aquests altres barcos que es van fer després del Prestige, els nous, ja tenien aquesta prioritat.
Correcte.
Ja els van preparar amb una capacitat d'emmagatzament, amb uns mitjans per recollir hidrocarburs...
Etcètera,
per tant, en aquest cas ja es va començar, perquè el Prestige va demostrar que ho necessitàvem, i una mica ara se segueix la línia, perquè es veu que realment és necessari.
Fem una cosa, ens aturem 3 minuts, bevem una mica d'aigua i seguim després de 2:15.
Molt bé.
Fins ara.
Fins ara.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ràdio L'Escala presenta el Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que al Baix Ter hi ha zones prioritàries per a la conservació?
Al Baix Ter es troben dos ambients propis de llocs molt humits, que es consideren prioritàries per a la conservació, i que el Parc Natural ha de fer el possible per mantenir-los en un estat de conservació favorable. Un són els boscos de ribera, que creixen a banda i banda dels cursos pluvials formant galeries, i els altres són les closes, que són prats de dall o de pastura inundables i tancats per arbres de fulla caduca. Aquests ambients són zones importants de cria i descans d'ocells vinculats als ambients aigualosos, com el martinet menut, l'agre roig, el bernat pescaire, el martinet blanc, l'ànec collverd, l'ànec cullerot, el xarxet, el xarrasclet, la fotxa i molts altres. També és una zona important pels amfibis, espai molt amenaçat per les extensions i pràctiques agrícoles, i especialment pels recs de drenatge en què se desguassa l'aigua. En aquests ambients creixen unes espècies prioritàries o d'interès, com són el freixe de fulla estreta, el zalza, l'alberg i els tamarius. Per assegurar la seva conservació, el Parc Natural té previstes unes accions concretes, com són el control d'espècies exòtiques invasores, la recuperació i plantada d'espècies del bosc de ribera mitjançant el manteniment d'un viver, el manteniment de les closes existents, la recuperació de les closes amb ramaderia extensiva de baixa càrrega i la restauració d'antigues àrees pradenques. Us animeu a passejar per aquests ambients i gaudir d'aquests hàbitats tan excepcionals?
Sé que en tu roda el meu món. Dorm segur, vora del foc, sense tu et constel·lat. Però caldràs tu per aterrar.
Rádio. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són dos quarts de sis de la tarda. Seguim parlant amb la cap de Salvament Marítim a Barcelona, la senyora Eulàlia Pujol, que ens acompanya, i que explicava una miqueta això de que la sostenibilitat, el rescat de vides humanes i assistir a les embarcacions, assistir als vaixells, és la feina de Salvament Marítim de sempre. Ara explicàvem una mica què passa quan demanes l'ajut de Salvament Marítim i en el temps que hi ha, des que surten de la base de Barcelona fins que arriben al lloc on es troba l'embarcació en situació de risc, s'arregla aquesta situació de risc, doncs perquè el motor es posa en marxa, perquè s'allibera l'hèlix, perquè doncs es reprèn o es recupera el comandament de l'embarcació, i la gent no avisa, no? Mm-hmm. Moltes vegades hi ha gent que marxa i no avisa.
Bueno, la gent que té una necessitat truca a Salvament, cosa que està molt bé, és el que s'ha de fer, i com més abans millor, més a més, abans que no es compliqui, perquè tots tenim més temps de reaccionar. Però si aquest problema desapareix, això perquè arrenca la màquina, perquè algú que passa per davant et remolca, X motius que fan que et desaparegui, el primer que s'ha de fer és trucar a Salvament per dir ja no us necessitem, que nosaltres ens n'alegrem, perquè realment a l'estiu tenim feina per donar i per vendre, i perquè potser si no ens aviseu, l'embarcació, per exemple, si és d'aquí a Arenys, pel que sigui, l'embarcació d'Arenys està ocupada,
sí,
ve l'embarcació de Barcelona.
Imagina't.
Té una pujada, potser d'una hora fins aquí, i quan arriba veiem que ja no hi ets i que ja no les necessites, i l'embarcació ha de fer una hora de pujada i la de baixada. Per tant, quan se soluciona el problema, trucada, i nosaltres cap problema, en aquell moment es para l'activació i tan feliços, no hi ha ni, evidentment, penalització, ni cap mena de multa, ni res, tot al contrari, ens n'alegrem i tot això que ens estalviem. Ara, pel que dèieu, dic només les embarcacions de salvament,
sí,
les que hi ha a Catalunya, dic les del nord a sud, sí, una mica perquè sapigueu les que podeu tenir a la vora, o si aneu de vacances a la Costa Brava, el que... la de més al nord és la de Port de la Selva, després n'hi ha unes Roses, i la de Palamós, que són les tres de la Costa Brava, després la de Barcelona, a Vilanova i la Geltrú, i després hi ha la zona de Tarragona, però que com que són veïns i bons veïns, doncs també us les passo, la de Tarragona, Port de Tarragona, i la de Sant Carles de la Ràpita. Aquestes són les de Salvament Marítim en si, que són les taronges que es veuen a vegades per la televisió. I a més, les de la Creu Roja, que són les que us he dit, que hi ha Barcelona, Port Ginesta i Arenys.
Correcte.
I la de Tarragona.
Fixeu-vos la de bases que hi ha per atendre la gent que pugui tenir circumstàncies. Rescat de persones. Hi ha dues qüestions aquí que volia tractar. Per la gent que ens escolta, rescat de persones. I aquesta és una d'aquelles coses que de vegades s'explica i la gent no es creu. La gent quan mor al mar ofegada, no mor ofegada, mor per hipotèrmia. Per tant, és una cosa que hem de tenir molt clara, que les embarcacions no s'abandonen fins que no hi ha més remei per que abandonar-la, i això de vegades la gent no ho sap.
Sí, de fet la hipotèrmia és un motiu molt gran de les morts que hi ha al mar. No és l'únic, sí que mor ofegada, però sí que hi ha molta gent. Nosaltres sempre diem, mentre el barco estigui a flote, que tampoc sé com es diu en català, perdoneu, que suri, doncs la gent ens mantenim en el barco, perquè no hi ha cosa més segura al mig de l'aigua que un barco, encara que estigui una mica amb el motor avariat, en qualsevol, sempre serà més, tu estàs en sec, tu estàs protegit, tu estàs agrupat, per tant, evidentment, si l'embarcació comença a enfonsar-se, llavors nosaltres serem els primers que us direm, poseu-vos a l'armilla i cap a l'aigua, tots junts, i si pot ser amb una ràdio, havent activat abans la ràdio balissa, el que sigui, però està clar que s'ha d'aguantar fins al màxim a dintre de, siguin homes o dones, o capitans o no capitans, aquí no hi ha excepcions ni hi ha diferències.
I en l'episodi, l'apartat de rescat de persones també, vosaltres viviu al marge del que està passant a la Mediterrània o us esteu afectats també? És a dir, l'àrea de Catalunya parlo, del que pugui estar passant companys vostres de la zona del mar d'Alboran i tota aquella zona de l'estret, bueno, i el que pugui estar passant més cap al nord, a Itàlia, a Grècia. N'esteu afectats o aquí a Catalunya això de moment res?
En el nostre dia a dia, realment no. Sí que els nostres companys de Salvament Marítim de això, Almeria, Tarifa, Cartagena, ho pateixen i molt, i llavors una mica per contacte, doncs... estàs una mica més sensibilitzat, potser no. Però realment, al nostre dia a dia, el màxim amunt que jo sàpiga que han arribat pateres han estat a València o a Palma de Mallorca. Però però d'aquí cap amunt no han arribat. Per tant, a la zona de Catalunya realment no tenim aquest conflicte. I tot el que passa al Mediterrani, que és terrible, tampoc el dia a dia tampoc hi... No, ens afecta, tot ens afecta, no? Però el dia a dia de feina realment no ens influeix perquè no arribem. Nosaltres estem a la nostra zona SAR, que en diem, de búsqueda i rescat, de search and rescue, i aquesta, evidentment, no arriba allà, ni molt menys. Per tant, realment, el nostre dia a dia no s'hi veu involucrat.
Hi ha una dada que vaig repetint, perquè crec que és molt important, i jo crec que identifica molt bé també la feina que feu des de salvament marítim, més enllà de rescatar la gent que té embarcacions. 60.000 persones rescatades a l'estiu de l'any passat. Em vaig quedar... només a la zona de l'estret, em vaig quedar... I és una dada que sap greu... A mi personalment em sap greu que no se sàpiga, perquè diu molt de la feina que feu, no?
Fan una feinada. De fet, en el sud d'Espanya han augmentat els accidents d'una manera, em sembla que va ser fa un parell d'anys, no?, que hi va haver aquella pujada l'any passat, ara ja sembla que es va suavitzant una mica, i realment d'allà la gent tant dels centres com de les embarcacions, i evidentment entenc que Creu Roja i altres organismes igual i més, però pel que fa a salvament realment tenen una càrrega de treball i emocional, per exemple, que realment és molt dur. Aquí nosaltres diem que tenim molta feina, que realment a l'estiu aquí ens surt fum, perquè és veritat, però clar, no es pot, el que dèiem, la majoria de serveis i de sortides, en principi, acaben bé i bueno, és molt diferent. Quan veus allà la gent com treballa, la quantitat de serveis que fan, la magnitud, diguem, de tot... Ostres, és per fer-los una onada cada dia. I realment, el que dius tu, sí que surten a la premsa, i la gent som conscients, però sempre és allò de passa fora, no? No ens passa a nosaltres i no és ni a la nostra poble, ni a casa meva, ni a la meva família, no? Però sí, és molt fort.
Escolta'm, la zona més conflictiva de Catalunya, quina és?
Tota. Tota.
Sí?
No, a veure... Passen coses a tot arreu.
Ja, m'imagino.
Perquè el port de Barcelona, és que ho tenim tot.
Té que ser horrorós, allò.
El port de Barcelona, sí.
La gent que fa navegació i que surt... Bueno, per exemple, no? Surt del nord, no? I va costejant tota l'àrea, tota Catalunya. Depèn de l'embarcació que porti, però creuar Barcelona pot costar-te migdia tranquil·lament, un dia.
Sí, és intens.
Fins que arriben a Sitges, s'hi baixen? O fins que arriben a Badalona o, bàsicament, o al Masnou, fins que els que pugen? Diuen que és d'una tensió, d'un estrès, d'un avorriment brutal.
Sí. Bueno, és que el port de Barcelona, jo sempre ho dic en broma, però és que ho tenim tot. Tenim molts vaixells mercants, tenim moltíssims vaixells de passatge, i per l'altra banda també tenim molta nàutica esportiva, tenim pesquers, no tants com hauríem, però tenim pesquers, tenim totes les activitats que puguem tenir de fly surf i kitesurf i tot el que pugui ser, no?, per alguns ports pròxims a Barcelona. Total, és una zona densa de tot. Llavors allà hi pot passar de tot, en qualsevol moment hi pot haver qualsevol. I a la zona de la Costa Brava, per intensitat de població a l'estiu sobretot. Clar. Per tant, una mica per probabilitats, el que a l'estiu treu més fum és la zona de la Costa Brava.
I som a la recta final, hi ha moltes coses que m'he deixat per sobre i per tant ja vaig ja directament allò testejant. Ho has tingut fàcil a la feina o no? I ara sí que parlo amb l'Eulàlia dona, és a dir, m'has dit a Salvament Marítim sempre hi ha hagut dones. És veritat, quan ho has dit he pensat, home, és cert, això de l'assistència i la cura i la salvaguarda i tal, sí que històricament s'havia encaminat en alguns casos molt a les dones, no? Però ho has tingut fàcil o no? Què hem tingut de tot, ja t'ho dic,
Jo sempre dic que jo he tingut molta sort. Jo vaig estar navegant primer en patrulers i vaig tenir molta sort amb les tripulacions, hi va haver de tot, però en general el positiu era el resultat. I a salvament, doncs, també. Jo suposo que soc d'aquelles persones que he estat en el lloc en el moment adequat, no? I realment jo després he estat navegant en barcos de salvament, en remolcadors de salvament, i bueno, he vist la visió, no, de l'altra part del salvament, cosa que també és xula, no, és interessant. Jo poques vegades he notat una desigualtat en contra meva. També és veritat que tot ho havies de demostrar. Val. No et regalen res, però bueno, jo crec que m'he anat sortint. Realment el mar és un món molt, 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 molt d'homes, tal qual, molt, molt. i encara avui en dia. A Salvament, on hi ha moltes dones, és als centres de salvament, per exemple. A les embarcacions, en els remolcadors, encara hi ha molt poques dones navegant. En els vaixells mercants espanyols també hi ha poques dones. Vull dir que sí que és un món molt masculinitzat, que cada vegada ens hi anem posant una mica més, i ara realment quan jo vaig a un lloc i em presenten com la cap de salvament, potser hi ha un punt de sorpresa, però realment no li donen moltes voltes. O sigui, comencem a treballar i s'ha acabat. No hi ha massa sorpresa. I la persona que m'ha vist una vegada, doncs ja ni això, és que ni se n'adona, no? Que sóc jo, que és una altra persona.
Ho hem incorporat una mica.
Exacte. Llavors, jo crec que això a poc es va normalitzant, que és cap on ha d'anar. I nosaltres mateixes ho anem normalitzant. Que jo crec que també és una part molt important, que també ens ho hem d'anar interioritzant, que... Bueno, que hi podem ser i que no passa res.
Una de les darreres entrevistes que vaig fer la temporada passada d'una dona de mar era precisament una dona 24 anys, tenia, que estava en un vaixell...
Joveneta, molt joveneta.
Sí, molt
joveneta.
Molt. I va dir una cosa que em va cridar molt l'atenció. Crec que estava, a més, amb un petrolier. Diu, però jo hi estaré poc temps. Diu, perquè diuen que si t'hi estàs més de 5 o 6 o 7 anys, diu, ja no surts.
Ets carn de barco.
Sí, m'ho va dir. Sí?
Bueno, també per una qüestió de costums, de que t'habitues en aquella feina... Sí que es diu, sí que es diu. No ho sé. Ja, jo crec que tant homes com dones arriba un punt que necessitem fer un canvi o que necessitem anar cap a terra o necessitem dedicar-ho a la família, el que sigui.
I l'última qüestió, va, que em quedo un minut, i és una que no la vull deixar passar, perquè a més parlant amb, ara et tutejo, parlant amb tu, uh-huh. És una frase que porto tota la vista al cap, i va venir una dona de mar i ens va dir: en este país hay mucho título y muy poco navegante. Uh-huh. Antes había muchos navegantes y muy pocos títulos. I diu, por desgracia, hemos invertido los términos. Mm. I estàs d'acord?
Segurament. Mm. Perquè, per desgràcia, cada vegada ens fan tenir més papers i més certificats i més de tot, i cada vegada la gent navega menys, perquè és dur. És dur navegar. Encara que sigui molt bonic, és molt dur.
Molta gent té barco, això sí. Sí, amarrat allà.
Però, exacte, amarrat, i cada vegada menys també, eh? Sí, cada vegada menys, que costa, costa.
Escolta'm, Eulàlia, ha estat un plaer parlar amb tu aquesta tarda, conèixer-te i en tot cas oferir-te casa nostra, perquè, bueno, la utilitzeu per lo que la necessiteu i pel que pugui ser útil. Ha estat un plaer.
Moltes gràcies, i un moment a vosaltres. Compteu amb Salvament Marítim per tot el que necessiteu.
I ara el que farem, no, de veritat que ens n'hem adonat ara fa pocs minuts, eh? Però no ho hem fet a propòsit, però... Cada dimarts, després de l'entrevista, fem una efemèride, no? Expliquem un aniversari. I avui ha tocat el del Titanic. Sap greu.
Casualitat, casualitat.
Per tant, no hi donem més voltes. Va, anem a escoltar aquesta efemèride del Titanic.
Conegut com el vaixell dels somnis, l'any 1912, el Titanic sortia d'Anglaterra cap a Nova York en el seu viatge inel amb milers de vides a bord i milers d'històries i anhels per viure. La matinada del 14 al 15 d'abril d'aquell any, però, tot es va veure estroncat en el que es va convertir en un dels majors naufragis de la història, morint milers de persones després que el transatlàntic xoqués amb un iceberg. Un naufragi que va commoure el món sencer, però que va servir alhora de punt d'inflexió perquè es millorés la seguretat marítima. Si parlem del Titanic, és inevitable també parlar d'una de les històries d'amor més conegudes de la història de la pantalla, la de Jack i Rose, protagonitzats en el món cinematogràfic per DiCaprio i Kate Winslet.
Llamaban al Titanic el buque de los sueños. Y lo era, realmente lo era.
Eso es, abre los ojos.
¡Adelante! firmemente que la vida es un regalo y no pienso desperdiciarla. Nunca se sabe qué cartas te repartirán la próxima vez. Aprendes a aceptar la vida tal como viene.
A la vida real, però, aquesta història d'amor la protagonitzen Ida i Isidore Strauss, qui celebraven el seu 50è aniversari de casats. Els dos van morir després que la dona no es volgués separar del seu marit, assegurant que havien passat 50 anys de la seva vida junts i que aniria allà on el seu home anés. Va ser el setembre del 1985 quan es van fer les primeres troballes de les restes del vaixell. De la mà de l'oceanògraf Robert Ballard i gràcies al robot submarí Argo van trobar aquestes restes a 3.800 metres de profunditat i en aigües de l'Atlàntic Nord.
What was interesting was the first vehicle system I developed was on the NOR and was the Argo vehicle system. The idea was the Argo was my search system, that it would go down and find things, and then once I found things, I would deploy my remotely operated vehicle, Jason. And my passion back then, early on, was to find the Titanic.
Una cerca que, tal com va explicar el mateix Ballard anys més tard, va ser l'excusa d'una missió secreta del govern d'Estats Units durant la Guerra Freda, amb la que es volien trobar dos dels seus submarins nuclears que havien estat enfonsats en aquella zona. Amb el temps i els anys, les immersions i també les troballes van evidenciar el deteriorament de les restes d'aquest transatlàntic, un deteriorament que no ha evitat el relat que s'ha creat en relació amb el naufragi, un relat que segueix vigent i que forma part de la memòria històrica de la humanitat.
Doncs és fascinant la història del Titanic i l'hem pogut recuperar gràcies a aquesta efemèride que ens ha apropat la Isabel González. Recta final del programa i després de parlar del Titanic ens submergim, però en aquest cas volgudament, al món del mar i del peixos.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I ens agrada viatjar fins a diferents cofradies situades a diferents punts del nostre territori i ens anem cap a la zona central, la zona exactament del Garraf, on hi tenim el nostre company Ivan Fernández. Ivan, on ens portes avui?
Doncs la setmana passada parlàvem amb la confraria de pescadors de Vilanova i ens comentàvem doncs, que les tempestes els estaven fent una mica la guitza. Tornem cap allà aquesta setmana per conèixer com els va. Per això saludem el venedor de la confraria de pescadors, en Josep Egea. Molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Va millor la cosa o encara arrossegueu mala mar?
Bé, per lo que fa el peix blau, la sardina i el seitó, tot i que el temps ha millorat molt, però continuem igual. Ahir, el diumenge a la nit, va tornar a fer vent tot el diumenge, i el diumenge a la nit pràcticament no va poder sortir ningú, i ahir al matí zero caixes de peix blau. Avui sí que han pogut sortir, però tot i així han pogut pescar poc. No sé si han hagut només 150 caixes entre seitó i sardina. Les aigües encara continuen molt brutes, degut a tot de les tormentes aquestes fortes que va haver-hi, doncs tots els sediments que arrosseguen els torrents i els rius, i a prop de la costa encara està relativament brut. Llavors, pel que fa a l'encerclament, encara estan, la cosa està molt malament. Pel que fa a l'arrossegament, bé, tothom en mar, pesca normal, però amb aquest hàndicap que tenim.
Per tant, entenc que avui la jornada ha anat molt millor, que no pas els darrers dies.
Una mica millor, però ja et dic, en principi poc peix encara.
De fet, és sorprenent, perquè una espècie tan destacada com ho és sempre cada setmana, la sardina i el seitó, han anat molt i molt fluixes, 150 caixes d'un, 60 de l'altre, per tant, ens hem de preocupar, quan el seitó i la sardina doncs, no destaquen.
Sí, són tots dos tant la sardina com el seitó formen part, diguéssim, del, de les captures, que s'hauria de parlar sempre amb força quantitat, no? Mm-hmm. És un peix que el seu valor està en la quantitat moltes vegades, més que en el preu, però si no hi ha peix és igual ni que valgui la caixa el que pugui valdre. Vull dir, no, si no n'hi ha forces caixes, amb això no fem res.
Clar, això, et volia preguntar, quan el saitó i la sardina, per exemple, estem parlant d'aquesta espècie, però també podríem parlar d'una altra, quan hi ha poca quantitat, entenc que el preu va una mica millor, però clar, si no hi ha suficients caixes, tampoc és suficient.
Correcte. Vull dir, també hem de tindre en compte una cosa, no? Tot va molt lligat en el que s'agafi amb altres ports. Mm-hmm. Podem aquí parlar de que no s'ha trobat o que hi ha molt poc peix, i no ho sé, per dir-te algú a la zona de Blanes o de Palamós o de Barcelona, d'Arenys, s'ha agafat molt de peix. Automàticament aquí, bueno, el peix continua tampoc valent molt, perquè el mercat ja té molt de peix que s'ha capturat i, per tant, els mercats estan ben aproveïts. No vol dir que qui n'hi hagi poc té que anar molt car quan el veí ha anat més barat, no. Uh-huh. Però, clar, això sí. Ara, altres espècies, com, per exemple, que ja ho vam comentar, la gamba, hi ha moltes menys barques que hi van perquè es dediquen a pescar més de terra i llavors, això sí, com que ja no se n'agafa massa, tampoc als altres ports, la poca gamba que hi ha va, podríem dir, que no em sentin els pescadors, no? Una mica desproporcionada amb l'època que estem. O sigui, va molt més cara del que habitualment va.
Escolta, ahir parlàvem amb la confraria d'Arenys de Mar i ens comentàvem una mica en aquesta línia, poca saitó, poca sardina i molt peix de batalla.
Sí, sí, ho va clavar. Uh-huh. Ho va clavar perquè quan es pesca, com tothom està pescant ara, la majoria d'embarcacions amb aquelles dades que et vaig passar de mínim 3 milles, mínim 40 metres de profunditat, automàticament que s'agafa molt junt amb el moll i junt amb algun calamar, que és el que encara pot tindre un bon preu, però s'agafa molt peix que realment estem parlant de cèntims al quilo, 60, 70, 80, 1 euro al quilo. Uh-huh. Estaríem parlant de besuguet, estaríem parlant de variades, estaríem parlant de pagellons, peixos que, bueno, clar, lògicament pugen tots junts amb el moll i el calamar, però que no tenen gens de valor.
Per tant, no sé si ho podríem dir d'aquesta manera, però ara el sector de l'arrossegament està vivint un moment dolç, eh? Aquesta època de l'any és bona per ells.
És bona, però, repeteixo, és bona per la quantitat de peix. Clar. O sigui, molts quilos a poc preu, però això fa que agafin moltes caixes, no? Una barca normal d'arrossegament, doncs un dia normal, pot vendre 70, 80, 100 caixes de peix. Són molts quilos, però és un peix que no té valor. Llavors, clar, és exaurir el peix, clar, per intentar agafar els que sí que tenen una mica més de valor, el moll, que lògicament baixa el preu força perquè n'hi ha molt, i entremig algun calamar, aquest sí que manté aquest estatus de qualitat. És una espècie molt valorada i molt bona, no? I aquest sí, però la veritat és que se n'agafa poc, eh? Jo ja amb les estadístiques, uh-huh, tan sols te'l vaig posar, perquè, bueno, la setmana passada va ser mal temps, no? Però va haver-hi com a molt 140 o 150 quilos de calamar, que vull dir, això és res.
I escolta, fins quan estarà l'arrossegament pescant d'aquesta manera, amb aquestes condicions?
Bueno, aquestes condicions són 6 mesos.
6 mesos.
L'únic que passa és que 6 mesos això no dura, uh-huh, ni molt menys. Evidentment, en el moment que pots anar a pescar allà on doncs el peix ha pogut refer-se, durant els primers dies, un mes i mig, se n'agafa molt. I després tothom ha de tornar a la normalitat, perquè aquestes espècies pues, van minvant, lògicament.
Escolta, Josep, i abans d'acabar dèiem que encara arrossegueu mar de fons, que la mar està molt bruta, fins quan està previst que continuï d'aquesta manera?
Pues, sincerament, no ho sé. Sé que aquest cap de setmana, en principi, potser no fortes tornen a vindre pluges i una mica de mal temps. No es veu de moment allò una, de dir, bé, un any de forces dies i es podrà treballar amb tranquil·litat. De moment no. A partir de demà dimecres, dijous, potser, torna a entrar algú de mal temps. I els més perjudicats, com sempre, són les embarcacions del Sacrament.
Doncs, Josep, esperem que en tot cas millori una mica el temps, que pugueu pescar amb normalitat i ho seguirem de ben a prop com fins ara. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al programa.
A vosaltres.
Fins la propera. Adéu.
Adéu.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Doncs demà parlarem de peix i de pesca i en parlarem de manera intensa amb convidats que tindrem als estudis i que ens ajudaran a reflexionar d'en quin punt es troba el sector pesquer del nostre país. Demà, si tot va bé, ens acompanyaran en Jaume Carnicer, patró major de la Cofradia de Vilanova, l'Antonio Marzoa, des de la Cofradia d'Arenys de Mar, i l'Antoni Abat, que és patró major de la Federació de Cofradies de Catalunya. Amb ells tres analitzarem el sector pesquer del nostre país en un moment en què hi ha un munt de trobades de pesca. Hi ha la trobada que s'està duent a terme i de la qual ahir en parlàvem, de fet avui acaba, a Vitòria, sobre la tonyina, i després tenim una altra, Andalusia, que tot just ha començat ara i que durant el dia d'avui i el dia de demà està analitzant sobretot la qüestió de la Mediterrània i de la sardina, el peix blau, que és el que està a hores d'ara en boga. I recordeu que ahir parlàvem amb el Sergi Tudela, el director general de pesca, i ens deia que avui mateix s'anaven cap a Brussel·les també per parlar de pesca. Per tant, moltes reunions, molts contactes. D'aquests contactes esperem que en surtin coses bones. En tot cas, demà ho explicarem amb aquests tres convidats. A partir de les 4 de la tarda, aquí al Far, no us ho perdeu. Acompanyeu-nos també demà en el nostre viatge.
El Far, el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sin tres i que tres sempre són massa. Sé que vols que ens vagi bé, però sovint penses en l'altre.
Les coses
sempre valen el seu temps.
Sé
que, com diu el refrany, Déu ajuda els matiners. Tu i jo esmorzem a quarts de 12 perquè estigui pels demés.
Les coses
al principi sempre van superbé. Si poguessin viure confinats en aquesta gran mentida i morir contents atrapats aquí.
Sé que un deia no sé res i tothom li deia mestre.
Sé que jo ho sabia tot i ara espero veure què contestes.
Les coses
quan les dius t'ho semblen tan evidents.
Si poguéssim segrestar aquest riure absurd que ens fa tan lliures i follar per sempre amb aquest delit.
Sé que no vull saber res més de tu.
Ah.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.